passat dijous dins del Festival Docs Barcelona es va estrenar als cinemes un documental que parlarem tot seguit. Parla d'en Pep, però també parla de tants altres. Parla del dolor, però sobretot parla de la vida. Avui, al matí a Ràdio Estel, amb Ignasi Guerrero, volem parlar d'una estrella fugaç.
En Pep va morir quan només tenia 4 mesos de vida. Ja fa gairebé 7 anys.
Mi pequeño Pep.
Ara l'Àgata torna a estar embarassada. I he recordat tots aquests mesos en què vam ser al costat d'en Pep. Quan estava envoltat de cables i màquines que l'ajudaven a viure.
Son imágenes que verlas, pues la verdad es que te emociona.
¿Venías cada día? Si ahora fes la suma de kilómetros y horas de cotxe.
70.000 kilómetros, vaig fer.
Sí, sí.
70.000, 9 multes de radar.
Ignasi Guerrero és el codirector d'aquest documental que ara podem veure al cinema fins dijous i que en pocs mesos podrem veure també a plataformes com Filmin. Però no només n'és el codirector, com escoltàvem, l'Ignasi Guerrero, és també el pare d'en Pep. Ignasi, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
M'ha agradat molt l'Ignasi perquè abans de començar, quan estàvem escoltant a la Júlia Julvé, tu em deies, Ignasi, em pots preguntar tot el que tu vulguis.
Sí, això és curiós, però ho he de dir, perquè a la gent li costa molt enfrontar-se cara a cara amb aquests temes, no? No només el que parla, sinó també el que escolta. I ho he de recordar. Em pots preguntar el que vulguis. Si sé la resposta, et contestaré, si no ja et diré que em preguntis una altra cosa.
Per què ens passa això, Ignasi? Per què ens costa, no?, parlar de, no? De la mort d'un fill.
Sí, s'ha convertit en un tema molt tabú. El dolor en general és un tema molt tabú. És com que vivim una mica d'esquenes al dolor en aquesta societat, que no sé molt bé per què, perquè realment és un tema que ens limita molt i realment ningú ens ha donat eines, no?, per mirar cara a cara a la mort, molt menys a la mort d'un fill. I jo entenc que costi, eh? Jo he passat per l'experiència i he hagut de, bueno, enfrontar converses molt incòmodes amb gent, però són converses que necessitem. És que això és el que vull que la gent sàpiga, que les famílies que hem passat per aquí necessitem aquestes converses, necessitem trobar un espai on parlar dels nostres fills, on explicar la seva història.
Clar, si no m'equivoco, ho estàvem escoltant el tràiler del documental, d'això no en fa 7 anys, sinó que en fa 10. És ara que em pots parlar també, o estàs preparat? Abans també ho parlàvem.
Sí, això ha estat un procés molt llarg fer el documental. Vam arrencar quan no feia ni 3 anys que el Pep havia mort i, evidentment, estava en un moment vital molt diferent al d'ara. I, mira, gràcies a que el projecte s'ha allargat, ara puc parlar amb molta més naturalitat del meu fill. També el propi documental ha estat un procés de curar moltes ferides, segurament, i m'ha anat molt bé. I ara realment puc parlar del meu fill amb naturalitat i això, bueno, ha esdevingut un pas molt gran en el meu procés de dol, tot i que no era la meva intenció inicial.
Què li va passar a en Pep?
El Pep tenia una cardiopatia que ja van detectar durant l'embaràs, que era complexa i es va anar complicant. A més, tenia síndrome Down. I res, només néixer va haver d'ingressar a l'UCI, a Sant Joan de Déu. Després d'un parell de mesos, diverses intervencions, més o menys senzilles, estava estable, però tenia pendent una operació bastant més complexa. Li van poder donar l'alta, no?, perquè estava estable, i vam poder gaudir d'ell a casa durant un mes, el mes d'estiu, justament, el mes d'agost. Vam anar a la platja, a la muntanya, vam anar tot arreu amb el Pep. I al setembre, en tornar de les vacances, li van fer aquesta operació, del que va sortir molt, molt, molt dèbil, i ja el seu cos no va poder remuntar.
Tu deies, ara em deies també fora micro, Ignasi, que el que més sorprenia la gent és que tu ara, després d'aquests 10 anys, podies dir, tot i la mort d'un fill, jo sóc feliç. O he pogut arribar en algun moment a ser feliç.
Sí, també estic d'acord amb la gent que diu que el dol per la mort d'un fill no acaba mai. Jo ho puc afirmar. Almenys intueixo que serà així, perquè porto 10 anys i segueix estant molt present a la nostra vida. I segueix fent mal de tant en tant quan el recordes, quan recordes coses puntuals que van passar, coses que tenies oblidades i de sobte et ve la memòria i torna a fer mal, quasi com el primer dia. Però sí que és veritat que hi ha eines per aprendre a conviure amb aquest dolor, no? Naturalitzar que convius amb un dolor i això no t'impedeix ser feliç. Jo puc afirmar que a casa Almenys jo sóc feliç i crec que a casa en general són feliços.
Uh-huh. Clar, per situar-nos una mica de seguida, parlem més del documental, que recordeu, es pot veure fins dijous als cinemes, sí. No, Ignasi? És?
Sí, almenys fins dijous es pot veure als cinemes, que a la plana web es pot mirar quin llistat de cinemes el fan, i fins dijous estarà segur. Després potser algun cinema la llarga, però bueno, un documental també té el recorregut que té, no?, i el públic que té. Però sí, tothom que vulgui, fins dijous es podrà veure.
I després hi ha la plataforma Filmin, no és? Encara no se sap.
Encara no se sap. Filmin la va tenir durant uns dies perquè estava associat al Festival Docs Barcelona. Més endavant estarà alguna plataforma, estarà TV3 segur, perquè TV3 hi participa, en el documental, i segurament en alguna plataforma, però encara no podem...
No es pot confirmar encara, no?
No, es pot confirmar.
Bueno, estarem molt pendents. Per tant, si et seguim a les xarxes socials, entenc, i també a la vostra pàgina web, no?, de la pel·lícula.
Sí, la pàgina web
del documental. Deixa'm preguntar-te, perquè de què parlem quan parlem de mort perinatal i la diferència de la neonatal? Perquè crec que no és precisament el que, justament, com bé ens has explicat, li va passar en Pep.
Mira, avui és el Dia Mundial de la Conscienciació per la mort gestacional, perinatal i neonatal. La diferència és el moment en el que mor el fill o la filla, no? Gestacional és durant l'embaràs, són nens que neixen sense vida. Després després la diferència és la duració, no? Al final, neonatal abarca una mica més que el perinatal, que són els primers dies de vida.
Clar, després de, si no m'equivoco, Ignasi, de tres intents, ara ho has aconseguit explicar, no?, aquest en format documental, i entenc que no ha estat un procés fàcil, no? Tu deies, aquest procés de dol, que tens la sensació que mai acabarà. Precisament el documental t'ha servit com a procés de dol.
Sí, molt més del que jo m'esperava, sincerament. No era la meva intenció fer una cosa... Bé, d'entrada no era la meva intenció explicar la meva història.
Jo... Com va començar tot? Explica'ns-ho, perquè això crec que va ser a moments d'entrada i sortida de la UCI, oi?
Això va ser... La idea va sorgir d'una frase que em va dir un pare a l'UCI el dia abans que morís la seva filla, que em va dir jo no sabia que això existia. O sigui, jo no sabia que existia la possibilitat de que nascés un nen tan malalt i que hagués d'anar a una UCI. Són nens que no es veuen a les pel·lícules, a les sèries, als parcs. I a mi em va sobtar. Jo coneixia la malaltia, coneixia el dolor, perquè jo tinc un germà que va morir amb 26 anys amb paràlisi cerebral, que al final, en fi, jo havia conviscut molt amb el dolor a casa, no?, i el dolor per la seva mort. Però a mi em va sobtar moltíssim que m'ho digués, perquè vaig pensar, home, és que dificulta molt viure amb certa normalitat una circumstància així, si és un món que no has conegut mai. I al cap dels mesos i dels anys seguia amb aquesta frase al cap i vaig poder veure, parlant amb altres pares, que era una cosa molt comú, que la gent no coneixia aquesta realitat, la realitat de les UCIs, no? Dins aquelles quatre parets, el que passa no sortia fora. I sobretot el que vaig veure és que això, el fet de que no es conegui, dificultava molt que les famílies com nosaltres, que hem passat per aquí, visquem un dol amb certa normalitat, no? Quan no tens, socialment no tens l'espai per poder parlar del teu fill. És molt difícil que tinguis història del teu fill, no?, allà on toca. I això, aquest va ser el punt de partida. Vaig parlar amb l'Arturo, codirector del documental, que en aquell moment ell estava dirigint un documental als Pirineus i jo anava a fer de director de fotografia, no? I feien viatges en cotxe, moltes hores de cotxe, i jo li vaig dir, Arturo, això és una realitat que s'ha de donar a conèixer. I et dic, inicialment no volia explicar la meva història, també perquè era molt recent i era molt dolorós, no? Jo volia fer un retrat del que són les UCIs, i l'Arturo em va fer veure, i ara ho agraeixo moltíssim, que si ens centràvem, o sigui, cada passa que donàvem, no?, apropant a que el documental es centrés en la història del Pep i no d'altres persones, em deia que era molt més efectiu, perquè em deia, és que així, no estem fent una radiografia, no estem fent un retrat de què passa allà, sinó com et sents quan estàs allà, no? Perquè ho estàs explicant tu en primera persona.
Com et sents quan estàs allà?
Et sents molt sol, molt sol. I això que fas xarxa, no?, amb les altres famílies que estan allà, també és veritat que a l'UCI no vas a fer amics. Allà coincideixes amb gent que està pendent constantment de la vida del seu fill, però sí que crees una connexió molt gran. Però et sents molt sol, perquè sí que és veritat que nosaltres vam tenir la sort, no?, que la família estava pendent i van ajudar. Mira, segurament la sensació que descriu millor la sensació d'estar a l'UCI i, en el nostre cas, després, uns dies després de la mort del Pep, la sensació de que el món ha seguit girant i tu t'has quedat quiet. I que necessites alguna mà, no? Que algú que et doni la mà i t'acompanyi i seguir girant amb el món.
Torni a connectar amb el món, no?
Sí. I, desgraciadament, jo crec que costa molt a dia d'avui trobar aquesta gent, no? que s'atansi a donar la mà a algú que ha passat per això, perquè és molt dolorós, perquè és, en fi, dona molt respecte afrontar una conversa així, no?
Clar, és curiós, Ignasi, perquè per dolorós que sigui se n'ha de parlar tot plegat, no? Perquè d'alguna manera això que tothom que es diu, no? De si no se'n parla no existeix. I és que al final hem d'intentar normalitzar el dolor.
Sí, i hem de trobar excuses per parlar de la nostra filla. Això els dic molt a les famílies que ara que ho han passat de manera més recent, que ara m'està escrivint molta gent.
T'has trobat, no? Que sí, suposo arran de la presentació del documental.
Sí, l'última setmana m'han escrit centenars de persones. Centenars de persones explicant-me que se'ls ha mort un fill o una filla i a més han estat valents d'anar a veure el documental. Alguns no s'han atrevit, no? Em deien, he vist el tràiler, ja m'he emocionat, ja t'agraeixo la feina, ja el veuré quan estigui preparat, i jo els dic, per suposat, no? Quan estiguis preparat ja el veuràs. Però la majoria han estat valents, l'han vist i els ha ajudat, això m'han transmès, no? Sí, sí, amb això estem fent una labor que no m'esperava, no?
Clar, perquè tu,
de fer xarxa. Sí,
en el moment que tu deies això, és algo que no t'esperaves, no? Quina era la intenció, no?, en el moment de crear aquest documental, Una estrella fugaç?
Sí, jo, sincerament, ho volia enfocar més no a la gent que ha passat per aquí, sinó als seus amics, no?, que entenguin, i tant de bo sigui així, eh? Perquè és veritat que és un documental que d'entrada a la gent li costa veure si no té una connexió emocional forta, no? Perquè anar a patir al cinema, no? Que és una... Jo, sincerament, crec que la gent no pateix. Veu una realitat dura, però és un documental molt lluminós. I això està bé que la gent ho sàpiga. Però està costant moltíssim que la gent vagi al cinema a veure-la. I la intenció inicial era que no era per aquestes famílies que han passat per això, sinó pels seus amics, perquè entenguin com se senten i quines són les seves necessitats.
Quines són les paraules que pots... no, ara que t'ho deies, no? Aquests amics, aquesta xarxa, no? Ignasi, que tenim al voltant, i quan passen, doncs, malauradament, quan passeu un dol, no? com aquest, quines són les paraules que vosaltres rebeu millor? Com hauríem de saber actuar? No? Perquè suposo que això també us hi haureu trobat, no? Potser...
Sí. Sí, de fet, mira, estem fent alguns col·loquis, no? En alguns cinemes posem la pel·lícula i després fem un col·loqui. I és la inquietud principal que té la gent.
Sí?
Sí, la gent em diu, mira, m'ha quedat claríssim que ella està al costat de la gent que ha passat per això, no?
Sí.
És com un missatge que els queda molt clar, però no sé com apropar-me i no sé com establir aquesta conversa. Hem de partir de la base que no hi ha paraula al món que pugui pal·liar el dolor d'algú que se li ha mort un fill. Això d'entrada, no? Però jo crec que és més un tema de fer acte de presència i d'escolta activa, no? De fer veure l'altre que estàs al costat i que estàs disposat a ser un oïda, no? On puguin ells, si estan preparats i ho necessiten, puguin explicar la història del seu fill. I això és anar més enllà del què tal, no? Perquè el què tal, sabem que és una conversa que no va enlloc, et dirà bé, i ja està, no? És fer-li veure que estàs disposat a escoltar. I potser no, aquell moment no estarà preparat, no voldrà, o dirà un monosíl·lab, no? I haurà estat, bueno, indiferent aquella conversa. Però si aquella persona necessitava parlar i no ha estat al seu costat, allò pot ser molt dolorós, no? Jo crec que sempre compensa donar-li l'espai. Si l'altre vol aprofitar, genial. Si no, al final és una mostra d'estic amb tu i ja està, no?
Ara que parlaves d'espais, potser són aquests espais que encara no existeixen, no? Un cert buit social, sobretot plegat. Ignasi, tens aquesta sensació? Perquè, clar, les morts perinatals o neonatals sembla moltes vegades que siguin morts silenciades. Heu tingut aquesta percepció?
Sí, també he de dir que els últims 10 anys, des que va morir el Pep fins ara, sí que he notat cert canvi, bueno, bastant canvi, en el món sanitari. Sí que els metges, els infermers, les infermeres, cada cop tenen més eines, no?, per tractar. L'altre dia, una persona que treballa en aquest món, no?, del dol, des del punt de vista sanitari, em deia, els pares que heu passat i les mares que heu passat per aquesta experiència, em deia, sou molt pesats, sou molt activistes, m'ho deia rient-se. I em deia, i heu de seguir així, perquè esteu fent canviar les coses, no? Dius, no pareu, perquè realment els hospitals estan canviant per vosaltres, no? I jo crec que és veritat que cada cop hi ha més eines, cada cop es tracta millor els pacients, que no només són els nens, són també els pares, no?, dels nens. I ara falta que aquest salt vagi a la societat, no? Que aviam si a nivell pedagògic... Mira, hi ha una cosa que em fa molt feliç, que és que ja m'han confirmat 3 escoles que aniran amb els seus alumnes de quart d'ESO a veure el documental del cinema. I després farem un col·loqui per comentar-lo. Tant de bo això arribi a les escoles.
I això, no? Ignasi, és com dir... És que, o sigui, et sents com satisfet, no?, d'alguna manera. Dir, sí. És que és això, no?
Això és el que
potser
busquem.
Potser és el que pequem, no?, a dia d'avui. Potser la societat que no se'n parla tant i que se n'hauria de parlar, doncs, exacte, a quart d'ESO, no? Sí. Els nostres fills.
Sí, molta gent es sorprèn, que jo parli de la mort i parli de la mort del Pep amb la resta de fills. Perquè, de fet, allà sí que el gran ja havia nascut, era molt petit.
Quants fills teniu ara?
Mira, fa poc va néixer el 6è. Sí, sí, quan el Pep va ser el segon, i el gran en aquell moment tenia 1 any i mig, tampoc no se'n recorda del Pep. Sí que el té molt ubicat, no?, perquè mai hem deixat de parlar d'ell. Mm. Però clar, la resta els hi ha vingut de nou.
Clar. I com els hi expliqueu?
Aviam, d'entrada, has de trobar excuses per parlar del Pep. El més senzill és tenir fotos a casa. Nosaltres tenim fotos penjades al menjador a la mateixa alçada que la resta de fills. Llavors, quan fas repàs dels fills de la casa, no?, l'inclous i ja està. I arriba un moment que et pregunten i aquest qui és, no? L'altra cosa és celebrar el seu aniversari, per exemple. I, evidentment, a cada nen li parla segons el seu nivell, no?, que pugui entendre el que li estàs explicant. Però et sorprèn moltíssim la capacitat que té un nen d'entendre la mort amb naturalitat. Potser més que un adult, inclús,
Fixa't tu que jo ara, per anar acabant aquesta conversa que estem tenint avui amb l'Ignasi Guerrero sobre aquest documental que podeu veure, sobretot afanyeu-vos fins dijous, no?, de moment en alguns cinemes catalans, un estel fugaç, una estrella fugaç, que també et volia preguntar pel títol.
Sí, el títol el vam robar d'un post que va escriure l'Àgata, la meva dona.
Sí.
I que, de fet, aquest blog que tenia la meva dona és bastant el fil conductor del documental, no? Uh-huh. I va escriure un post pocs dies després de que morís el Pep, que es diu Una estrella fugaz, un amor de verano. I d'allà ve el títol, que té tot un significat, evidentment.
Clar, coneixem la història del Pep, però com tu bé deies, també coneixem altres històries, no? Que són aquestes històries que s'han anat teixint amb aquesta, no sé, fins i tot una amistat amb els companys de, no?, que us heu trobat en aquell moment de la UCI.
Sí, sí que és veritat que en el moment de l'UCI no consideres amistats, no?, perquè és gent que passa,
que
va i ve...
No? Que tu vas allà amb un objectiu clar, no?, Ignasi?
Sí. I hi ha gent que coneixes de dir-li bon dia, bona tarda i poc més, no? I com ens hem retrobat fora, teníem una sola cosa en comú, però és tan forta, no?, que sí que realment hem fet molta amistat amb la gent que ha participat.
Què has après fent aquest documental? Però sobretot, què vols que aprenguem la resta, Ignasi?
He après moltíssimes coses, molt més del que jo esperava. Sincerament, jo diria que he après almenys una cosa de cada família amb la que he anat a parlar i he intentat que l'espectador ho aprengui, no?, amb mi. És a dir, jo crec que de cada conversa pots treure alguna cosa interessant, no?, per entendre millor què suposa per una família passar per aquí. A mi m'ha ajudat moltíssim, sobretot a nivell familiar. Ha estat una petita revolució familiar fer aquest documental, perquè ens ha implicat a tots, i en aquest sentit estem super, super agraïts.
Ho has explicat en diverses ocasions, que aquest documental no parla de la mort perquè sobretot parla de la vida, no?, d'aquests infants. Això és així,
Sí. Sí, sí. No és un documental... Just m'ho deia una persona en un col·loqui. Jo pensava que venia a veure una pel·lícula sobre la mort i és una pel·lícula sobre l'amor, no? I sí, estic bastant d'acord. Aviam, és una pel·lícula feta amb tot el carinyo del món. Està feta amb tot el carinyo que un pare pot tenir pel seu fill, no? I al final jo crec que això a la gent li arriba.
Doncs a nosaltres ens has arribat, Ignasi, moltíssimes gràcies per haver estat avui justament el dia, aquest dia internacional del dol perinatal. Ens explicava l'Ignasi Guerrero que, clar, 10 anys enrere, no?, tota aquesta lluita, aquest granet de sorra, no?, com us ho deia l'enfermera, sou uns activistes.
Sí, literalment sou molt pesats.
Sou molt pesats, però, clar, si és que no hi ha aquesta intensitat, no?, per fer les coses, al final
no
passen, no?, i no canvien. Ignasi, què t'agradaria que passés en el transcurs dels anys, no? T'agradaria que canvies aquesta realitat encara més?
Sí, jo m'encantaria que la gent fos conscient que és una realitat que existeix, que hem de normalitzar, i sobretot que hem de normalitzar el dolor, o sigui, que la gent visqui amb dolor, no? no passa res. És a dir, al final, tots arriba un moment de la nostra vida que patim dolor. Per què viure d'esquenes aquest dolor, no? Perquè, sobretot, el moment en què tu ets el que passa dolor, si estàs silenciat, et sents molt sol. Et dona la sensació que ets l'únic... Això es passa inclús més ara amb les xarxes, no? Tens la sensació que tothom està perfecte menys tu, no? I no és així. Tots arriba un moment, tots tenim els nostres dies bons, dolents, i en aquests casos, de la mort d'un fill, és una cosa tan forta i tan dura que, bueno, sentir soledat, no?, en aquests moments és perillós per les persones.
Fixa't tu que fa uns dies vam estar conversant amb el Francesc Torralba, que va d'escriure aquest llibre, No hi ha paraules, no?
Sí.
Que descriu aquest dolor, no?, de la pèrdua d'un fill, però al final aquestes paraules, no?, tenen sentit, potser, amb això, si hi ha al costat alguna persona, doncs, que tingui aquesta intenció, no?, que com bé, com ho has explicat molt bé, no, Ignasi, d'escolta activa, no?, que és el més important.
Sí, és sentir-se acompanyat, no? Tots tenim el dret de sentir-nos acompanyats.
Doncs Ignasi Guerrero, gràcies, tant de bo, per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu, els cinemes catalans més pròxims de casa vostra us trobareu a la pàgina web d'Una estrella fugaç, Un estel fugaç, que és el documental que ens ha presentat avui l'Ignasi Guerrero, i que trobareu fins dijous, i a partir, no se sap, però esperem que sí, a veure si podem fer, a veure si nosaltres també som pesats.
Sí.
Ignasi, què et sembla, eh?
Sí, tant de bo. No?
I apretem perquè es pugui veure també a les plataformes pròximament. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies. With a garland of freshly cut tears, I take this waltz, it's been dying for years. Got to lie down with you soon in a dream of Hungarian lanterns in the midst of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. I take this walk. Once with it, I'll never forget it, you know. Radio Estel. Per estar el dia més enllà de l'actualitat, tens la drecera perfecta amb els podcasts de Radio Estel. T'esperen a l'app de Radio Estel oficial i a radioestel.cat. Perquè els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Què millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Ara ho comentàvem, avui és el Dia també Internacional de la Dona Rural, una jornada instaurada per les Nacions Unides per donar visibilitat a la contribució que fan les dones a l'economia i, en general, a les societats i també a la cultura de les àrees rurals. Arreu del món, les dones representen un 43% de la mà agrícola i les dones rurals representen més d'un terç de la població mundial. Però a casa nostra... Ai, a casa nostra. Les dades no s'hi corresponen. Segons estudis oficials, a Catalunya només un 20% de les dones es dediquen al sector primari, tot i que 1 milió viuen en zones rurals. A Catalunya, el sector necessita més joves i més dones. La Joana Casimiro ho té tot, és jove i és dona. I amb la seva germana, la Jordina, tenen una explotació ramadera de vaques. Hola, Joana, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Et convidem a fer l'aperitiu avui amb nosaltres, aprofitant que avui és el Dia Internacional de la Dona Rural, Joana. Ho dèiem, ara tu ets jove, ets molt jove, tens 35 anys. Quants anys té la teva germana Jordina?
Pues 4 menos.
4 menos, té 31. Clar, Joana, quan fa que us dediqueu a la ramaderia, a vosaltres?
Bueno, jo fa relativament pocs anys, però la meva germana ja porta pues, més de 10 anys a sobre.
Més de 10 anys. I com és que tu vas dir, vinga, va, perquè què feies abans, Joana?
Bueno, jo treballava ja dins del sector, però tenia explotació familiar i mira, pues ara treballem junt amb la meva germana.
Sí, sí, amb 21 anys va començar la teva germana, no, la Jordina? Sou vosaltres dues soles? És a dir, teniu més gent al voltant també que s'hi dedica o no, Joana?
No, les dues soles.
Les dues soles, eh?
I cap home al costat.
Cap home al costat. Quantes vaques teniu, vosaltres?
Bueno, pues cap a una miqueta més de 100.
Més de 100 vaques. I on sou? Perquè esteu a la zona de Lins, no? Si no m'equivoco, a la Vall Ferrera.
Sí, correcte, estem cap al nord del Pallars Sobirà, una vall molt xica.
I escolta, i Joana, tu ara m'has escoltat, no, l'inici, quan he fet aquesta introducció, sí. Què senties, no?, quan dius, ostres, arreu del món representen un 43%, no?, de la mà agrícola a les dones rurals i més d'un terç de la població mundial. I aquí a casa nostra, un 20%. Com expliques tu aquestes xifres?
Bueno, aquí diuen un 20%, però és que em sembla un número molt alt, que jo crec que la realitat no està així.
No s'ajusta, no?
Jo crec que no gaire. Les estadístiques no sé com les fan, però jo crec que no s'ajusta gaire.
Clar, és més el sector primari, potser, no?, que ara em comentava també sí, el Ferran.
Sí, engloba tot el sector primari, però el que vingui siguen pues, agricultura i ramaderia, no està amb aquests números ni se acosta.
Clar, Joana, què creus que hauria de passar perquè canviés aquesta situació, no?, perquè cada vegada hi haguessin més dones. Què ens passa a les dones, no?, en aquest sentit? O què ens passa a les dones o a la societat, millor pregunt, no?, millor dit.
Bueno, més aviat seria un tema de societat, perquè són feines que estan sempre com... que han estat fetes moltes vegades per homes i... les...
masculinitzades, no, Joana?
Mm-hmm. Total. Mm-hmm. Total, total.
Mm. I què creus que hauria de passar perquè canviés aquesta situació, no? Mm-hmm.
Bueno, pues canviar una miqueta l'estigma també.
Quins són els principals estigmes? Tu t'hi has trobat, Joana, o la teva germana, la Jordina?
Sí, per suposat.
Tipo què? Ens ho pots explicar?
Bueno, que és realment el nostre pa de cada dia. Pues que són coses que pel simple fet de ser dona ja te infravaloren moltes vegades o demanen per l'home, no, és que no hi ha cap home. Vull dir, que podem fer la mateixa feina igual que una altra persona. El que passa pues, que estem parlant pues, moltes vegades que són feines que estan encapçalades per gent molt gran que sempre hem vist el mateix. I llavors ho relacionen tot en el mateix. I llavors, pues, quan veuen que tu ets jove i que pots realment fer el mateix, pues, ja canvien, però com que ho han de veure ells amb els seus ulls.
Clar, o sigui, dius que t'has trobat això, no?, que t'ha vingut gent i t'ha dit, bueno, i on és l'home, no? T'ha passat això?
Sí. Sí, sí, total.
I moltes vegades?
Bueno, t'hi vas trobant. Per un costat o per un altre, però t'hi vas trobant. Sí, perquè... si costa molt trobar noies que encapçalen explotacions,
clar.
I quan s'hi troben, el primer moment pues els hi sorprèn una mica, la veritat.
Uh-huh. I hi ha algun altre tipus de discriminació en aquest sentit, Joana, que us hagi passat i que us heu trobat amb la Jordina o no?
No, bueno, és que tampoc ha sigut despectiu, simplement que sobte que dos noies estiguin al capdavant d'una explotació sense ningú més al costat.
Ja, yeah. Però després, quan ho veuen... Però ho han de veure amb els seus propis ulls, eh? És això el que... O sigui, fins que no ho veuen, no s'ho creuen. És així, això.
Sí, correcte, correcte.
I després segur que es queden... O sigui, de lo bé, no?, que feu la feina, no?
Sí, bueno, al cap i a la fi és com qualsevol altra feina.
Clar.
Tothom treballa igual i tu pots fer... Vull, tu i qualsevol altre pots fer la teva feina molt bé o molt malament. Mm-hmm. Com en qualsevol sector.
Tu diràs. Joana, vosaltres dèieu, esteu al Pallars Sobirà i hi ha altres exemples com vosaltres a la comarca? O sigui, hi ha més dones joves com tu i la teva germana que també treballin a la comarca?
Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. No gaires, però sí que se'n troben. Vull dir, noies que estan... Algunes de la nostra edat, algunes d'una miqueta més grans, i sí que se'n troben. No moltes, però sí que se'n troben. El que passa que, clar, la comarca és molt petita i llavors, pues, clar, te coneixes en tothom. i en comarques més grans, pues igual sí que hi hauria, però igual no se coneixen, perquè en ser un territori tan petit, pues els coneixes.
Per cert, deixa'm preguntar-te avui també, perquè hem llegit que últimament, no sé si vosaltres hi heu estat al cas, segur que sí, s'ha detectat la presència d'una lloba a Catalunya. La primera família de la que es té constància en 16 anys. N'hi ha al Pallars, Joana, o no?
De moment, no, i que sapiguem, no.
I creuem els dits, no? Perquè explica'ns bueno. què pot passar, no?
Bueno, pues el que sap tothom, pues atacs, sí, atacs d'animals, i no se sap si a persones, perquè és com tot, no passa res fins que passe. Uh-huh. Fins que es comencin a repoblar com altres... altres espècies salvatges, vull dir, altra fauna salvatge, que fins que no se comencen a multiplicar i a repoblar, i que quan hi ha, si n'hi ha un no passa res, però que n'hi ha molts, se comencen a donar problemes. I com tot, el que he dit, fins que no passa, no passa, com moltes coses.
Clar, perquè jo, si no m'equivoco, els ossos sí que hi fa anys, no?, que hi ha aquesta polèmica al Pirineu. Quina opinió en tens tu, Joana?
Bueno, aquí hi ha molta controvèrsia ja, però és com tot. Si nosaltres, personalment, a la nostra explotació, no ens ha tocat de a prop. Si no hem tingut atacs d'os, però és un sector que està molt descontrolat, l'administració, no, encara que diguin que sí, no saben quants n'hi ha, i tornem a estar en el mateix. No hi ha hagut cap atac a persones, però com tot. No n'hi ha hagut cap fins que n'hi haurà. Llavors sí que hi haurà problemes de veritat.
Joana, et puc fer una altra pregunta? Què estàs fent ara mateix? Perquè es nota que, Joana, o sigui, estàs treballant, no?
Ah, sí, sí. Sí que estic conduint, vull dir, així jo aprofito el temps que... Vull dir, estic per traslladant d'una finca a una altra,
sí.
En el temps que he aprofitat que m'havíeu de trucar.
Molt bé, molt bé. Mira, ja per acabar, prenem nota de tot el que ens has dit, però sobretot volíem preguntar també per la situació, no?, de l'agricultura i la ramaderia. En quin punt es troba, no? Perquè vam estar... No? Com molt, molt atents a tot el que passava amb aquesta revolta pagesa, però ara cada vegada se'n parla menys. Joana, quina és la teva opinió al respecte?
Bueno, amb tot el tema de revolta pagesa s'han remogut molts fils i molts temes que estaven molt parats des de fa moltíssims anys.
Sí.
Ara estan, hi ha molts temes que estan en debat i estan en reunions constants, i encara que no surti a la televisió, no és que llavors se moguessin molts fills i llavors se pareix. És a dir, si continua treballant des de les diferents com grups que hi ha de treball, però bueno, s'ha de treballar molt i s'ha de donar veu a molts temes que no surten.
Des d'aquella revolta pagesa, s'ha canviat alguna cosa, Joana, de les reivindicacions que vosaltres denunciàveu en el seu moment?
S'han començat a tocar temes, sí. Sí, sí, vull dir que encara que no surti a la televisió cada vegada que se fa un pas, cada vegada que una altra cosa, però sí, ja s'han començat a tocar temes de lletra petita.
Uh-huh. Quin seria el pròxim pas, no?, que creus que pot passar?
Ostres, això jo no t'ho sabria dir.
Bueno,
no.
Jo t'ho havia de preguntar, per si ens ho podies explicar. Però i què t'agradaria que passés, no?, que aquesta revolta pagesa a on arribés, Joana?
Bueno, és que tot lo de la revolta pagesa no focalitza en un tema en concret ni en una cosa en concret. Vull dir, és que tracta molt l'agricultura com molt en temes generals, en moltes problemàtiques que hi ha, que moltes vegades són problemàtiques, que aquí a l'Alt Pirineu en tenim una i a l'Ebre en tenen una altra,
no?
En tenen una altra. Vull dir, no estem parlant de coses en concret. Vull dir, a cada territori tenen les seves problemàtiques. Vull dir, igual, jo què sé, en temes de fauna, doncs aquí actua una fauna, al Segrià actua una altra fauna i a Catalunya Central una altra fauna. És a dir, és fauna sí, però són coses diferents. O en altres temes que igual a Catalunya Central tenen un problema que aquí no tenim. I llavors, per això dic que no és una cosa en concret. Dir, són molts temes que estan molt oberts i que s'han de gestionar, i això aquí porta moltíssim temps.
Doncs, Joana Casimiro, gràcies per parlar avui amb nosaltres, per haver fet l'aperitiu en aquest Dia Internacional de la Dona Rural. Sens dubte, intentem visibilitzar cada dia aquesta gran lluita que s'està fent des de la revolta pagesa. Joana, records també la teva germana. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Soc rural, RR, rap real, soc rural.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Gigi Ross ens presenta Cas. Gigi Ross, una barreja entre el pop, l'indie i l'electrònica, amb referències lo-fi i rhythm and blues. Una fusió entre el més íntim i sensible, combinat amb una sonoritat més urbana i actual. Gigi Ross, Cas, amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Que passen uns minuts ja de 2:15 de 12, després de fet l'aperitiu amb la Joana, nosaltres ara sí que obrim les portes de l'espai Salut Natural per tothom. El clàssic de la casa, que està amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que de dilluns a divendres, cap a aquesta hora, aquí us acompanyem per tractar de donar solucions als vostres problemes de salut. Com ho fem? Doncs molt fàcil, de la mà dels amics de Mind, que a més tenen grans avantatges per vosaltres només per ser oients de Ràdio Estel. Ara us ho expliquem. Abans, però, permeteu-me que us recordi que Salut Natural per Tothom és l'espai de salut i benestar d'aquesta casa, al qual podeu fer arribar qualsevol dubte mèdic, oberts 24 hores non-stop. Com podeu enviar les vostres consultes? Us ho expliquem.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Molt important. Aquest és un espai, no ens cansem de repetir-ho per vosaltres, pels qui ens esteu escoltant, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar, ja sabeu. Per tant, ens podeu enviar una nota de veu o nota per escrit al nostre WhatsApp del programa, al 663 99 30 62. 663 99 30 62 o bé enviar-nos un correu al matí@radioestel.cat i ens exposeu doncs, el vostre dubte o pregunta. Feu-lo i estarem encantadíssims de comentar el vostre cas amb els nostres doctors. És dimarts, per tant, toca obrir les portes de la nostra consulta particular al doctor Juan Márquez, que ja ens escolta. Doctor, què tal? Muy buenos días. Molt bon dia, doctor.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va ese martes, doctor? ¿Cómo va la semana desde Madrid?
Bueno, pues va intensa, pero va. Esto es, lo que pasa es que aquí, bueno, como ya se nos ha complicado el tiempo, no sé cómo estaréis es que, ahí, pues ya, es ya que, va mal.
Ya
mal.
Me imaginaba. Han llegado las lluvias ya, porque aquí también nos han dicho que dentro de nada empezará a llover.
Pues en un par de horas es el pronóstico, o sea que me imagino que os llegará un poquito después. Así que
nos lo vais a enviar, entonces, ¿eh?
Sí, un par de horas, pues yo creo que, pues no sé, ya veremos a ver, porque, bueno, pues esto es, aquí en cuanto caen cuatro gotas, esto es imposible. Y luego, pues, catarros, gripes, pues ya empezamos con los enfriamientos y iremos mal. Pero bueno, esto será que hoy empieza a llover, pues ya para el jueves, viernes tendremos ya gente acatarrada y las urgencias llenas y estas cosas. Pero bueno. Pues, lo que tenemos como cada otoño y claro, como cada invierno.
Claro, entonces justo, yo creo que ahí su papel es fundamental, ¿no, doctor? ¿Cómo podemos ayudar sabiendo, siendo previsores, ¿no?, de este cambio de tiempo? Y como usted nos decía también, ¿no?, ¿cómo nos afecta este cambio de tiempo a nuestro organismo? ¿Cómo podemos prevenir esos catarros, esas fiebres, ¿no? Porque entiendo que también se bajan las defensas y se abre la puerta a los virus, ¿no?
Sí, de hecho los virus, bueno, ahí hay una doble vertiente. Nuestro sistema inmune funciona peor con el frío nuestras defensas van peor con el frío y los virus proliferan y multiplican con mayor facilidad con el frío. Supongo que tienen ahí un sistema adaptativo buenísimo para atacarnos y multiplicarse, que es el, pues, su fin último, ¿no? En realidad. Entonces, el Dinafen Plus, Dinafen Plus y Dinafen Infantil para los más pequeños. El Dinafen Plus, tomado diariamente en principio en viales, un vial todos los días, después del desayuno, todo el otoño, todo el invierno, gran parte de la primavera, no nos dejemos la primavera, que también vendrán luego catarros primaverales, y luego el Dinafen Infantil. Los niños han empezado el colegio ahora, hace un mes aproximadamente, pues el Dinafen Infantil, fundamental para reforzar esas defensas de también de los más pequeños de la casa, en forma de jarabe. El Dinafen Plus es para los adultos, es un vial diario, todas las mañanas, y el Dinafen Plus, pues también, perdón, y el Dinafen Infantil también, todas las mañanas también, pero en jarabe, 5 mililitros para los menores de 5 años y mayores de 5 años, 10 mililitros. Viene con un dosificador muy facilito de tomar y nos va a permitir reforzar esas defensas y ayudar a combatir pues los catarros invernales y otoñales.
Claro, y de ahí fantástico, podemos hacer este pack, ¿no? Antes de salir de casa. Venga, Dinafen Plus para los adultos y el jarabe para los más pequeños, con este Dinafen Infantil, ¿no? Y estamos protegidos durante todo el día.
De eso se trata, ¿no? Un poco el... Luego, hombre, ayudemos un poquito, ¿eh? Durmamos bien, comamos bien, abriguémonos, porque si salimos con el día que tengo yo hoy aquí y ya me ha venido gente a consulta en manga corta, que dices, bueno, hombre, mal vamos.
No te pases, ¿no? No os paséis.
Eso es, claro. Eso es.
Pero es que, doctor, tenemos como una, no sé cómo lo ve usted también, pero tenemos como una necesidad de alargar, ¿no? El verano. Bueno, De alguna manera, que dices...
Pero podemos alargar, pero hombre, con sentido común.
Con sentido común.
Entonces, digo, y no ha sido una sola persona, ¿eh? Me han venido varios
semanas. Más de una.
Bueno, chico,
y sandalias, vamos, doctor, ¿no? No sé cómo...
Sí, aquí no. Yo supongo que ahí en Barcelona es más fácil. Eso.
Sí.
Es más sencillo que la gente te venga en chanclas.
Sí.
Pero, hombre, aquí no. Aquí esto... Bueno, no
ya están, ya están
aquí...
guardadas, ya están, ya han hecho el cambio de armario.
Sí, esto ya está guardado totalmente, o sea, bueno, que aquí esto, como con eso de que no hay playa, pues ya tenemos, supongo que es un calzado que olvidamos pronto.
Dinafen Plus, Dinafen Infantil, de Laboratoris Amain, el pack que ens recomana avui el doctor Juan Márquez, sobretot per combatre aquests possibles refredats, aquestes baixades de defenses. Us recordem que el doctor Juan Márquez és metge especialista en medicina de família, també és membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família, de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert en salut natural. Doctor, vamos a pasar en nada a repasar las consultas que nos están llegando al 663-99-30-62, però abans, ja sabeu, tenim recordatoris a fer. Per exemple, Laboratoris Mind han posat a disposició dels nostres oients un número de telèfon. És un altre número de telèfon. 669-56-17-68. Vaig més a poc a poc perquè el puguis agafar. 669-56-17-68, on podeu fer totes les consultes sobre salut que necessiteu i també adquirir els productes que els nostres doctors doncs van recomanant. Atenció, trucant aquest número de telèfon, teniu a més un descompte molt especial del 15%, si indiqueu, això sí, ho heu de dir vosaltres, que sou oients de Ràdio Hostel. Si truqueu al 669-56-17-68 i dieu que sou oients de Ràdio Hostel, tindreu aquest descompte especial, un 15% del preu final pel que fa a aquests productes de Laboratoris Mind. Aquest servei està disponible dilluns a divendres, de 9 del matí fins a 8:15 del vespre. Una cosa importantíssima també, si no aconseguiu connectar, perquè hi ha trucades en espera, no us preocupeu, perquè la vostra trucada queda enregistrada i el servei d'atenció de Mind es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible. 669-56-17-68. Problemes de salut? La resposta, qui la té? Mind.
Mind, la resposta natural per la teva salut.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663-99-30-62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Doctor, fíjese que yo intento hacerlo como el compañero Sanahuja, pero no me sale, ¿eh? El Mind, ¿no? Que seguro que lo escucha, ¿no? Usted, doctor.
Ahora, Eso había perdido. Me he perdido una parte. Sí, no sé, he perdido una parte de la conversación.
Vaya, yo hacía mis recordatorios, que siempre los hace el compañero Sanahuja, que hoy aún lo tenemos pobre en cama.
Y decía,
es que yo lo intento hacer como él, pero no me sale. Es único, irrepetible. Vamos a enviarle también, aprovechamos y le enviamos muchos saludos y muchos abrazos. Y que se cuide mucho y que se tape, doctor.
Sí, que se tape y que se abrigue, sí, y que tome el Dinafen Plus.
El Dinafen Plus, por favor, Sanahuja. Venga, va, que te queremos ver pronto en el trabajo. Bueno, vamos a responder, si le parece, doctor. Venga, las consultas que nos están llegando. En este caso, es Enrique de Figueras. Comenta que tiene 63 años y recientemente le diagnosticaron reuma. Comenta Enrique que prefiere evitar los analgésicos fuertes y buscar opciones más naturales para aliviar el dolor. ¿Hay algo que me puede ayudar, doctor?
Sí, hay para el dolor, como analgésico antiinflamatorio natural, funciona muy bien Curin, que viene en cápsulas. Uh-huh. Curin, una cápsula o dos o tres, depende de la intensidad del dolor, diarias, ¿vale?
Vale.
Y luego hay una crema con árnica y con arpagofito. El arpagofito es un analgésico y antiinflamatorio potente, natural, que se puede aplicar también. El Coralcart en crema, Coralcart en crema y Curin. Y estos dos nos pueden valer muy bien para combatir el dolor y la inflamación.
O sea, Curin, para que nos quede claro, doctor, uno al día. Dependiendo del dolor, que se puede subir
hasta tres, dependiendo
del dolor, y Coralcar en crema, sería este pack,
es.
¿No? Para poder ayudar a de Laboratorios Mind, Coralcar en crema y Curin. Ahora vamos a atender a Lidia, que nos comenta que tiene 34 años y que vive en Manlleu. Últimamente, dice Lidia, el estrés en el trabajo le tiene muy ansiosa y le cuesta desconectar al llegar a casa. Lidia comenta también que está buscando algo que le ayude a relajarse y sobre todo, doctor, a calmar esos nervios.
Pues yo diría que para la ansiedad y para esos nervios funciona maravillosamente bien el Temple de Laboratorios Mind. Uh-huh. Es un complemento con triptófano y con vitamina B6 que ayuda para estabilizar el ánimo, para la ansiedad. Y luego se puede combinar con un complemento que se llama Sonríe Plus.
Vale.
El Sonríe Plus es un complemento natural también que reúne varias plantas que son tranquilizantes como la melisa, el azahar, la valeriana, la tila, en forma de cápsula, y habría que tomar tres al día. Sería Temple por un lado, dos cápsulas diarias, mañana y noche, y Sonríe Plus, tres al día, desayuno, comida y cena. ¿Vale?
Totalmente compatibles, ¿no, doctor?
Totalmente compatible, funciona muy bien y nos permite ayudar a los pacientes que tienen ansiedad y nerviosismo.
Cada vez lo notáis más, doctor, que viene a la consulta, ¿no? Con más gente con ansiedad, a causa del trabajo, doctor, o por otras causas.
La respuesta es sí. O sea, en realidad es una gran epidemia. Problemas de ansiedad, problemas de depresión.
Sí.
No voy a entrar ahora a valorar a qué se debe ni por qué, pero sí que es la ansiedad, la depresión son problemas de nuestro mundo. Problemas que se crean por diferentes circunstancias, no sé cuánto tiene que ver el modo de vida y cuánto es educacional también, ¿no? Ahora cualquier cosa es ansiedad, cualquier cosa es depresión, en eso ya no voy a seguir entrando, pero desde luego lo que sí es una realidad es que las consultas por ansiedad, por depresión, por nerviosismo han aumentado y se han disparado post pandemia ya es una cosa exagerada. Pero bueno, ya veníamos viendo un aumento.
Claro, post-pandemia, comenta, doctor.
Sí, post-pandemia ya es exagerado.
Ya es exagerado.
Previamente ya veníamos, pero el tema de post-pandemia, o sea, el tema de la ansiedad y la depresión, consultas por estos motivos, que luego sea ansiedad y que luego sea depresión, ya veríamos, pero se han disparado. Las consultas, yo no puedo decirte un porcentaje de atención primaria cuánto es ansiedad, pero es un porcentaje nada desdeñable cada semana en mis consultas, y en las de mis compañeros. Bueno, no lo sé, también yo vivo en una gran ciudad, supongo que no es lo mismo que ser médico de un pueblo de varios pueblos en Castilla y León, por ejemplo. Yo entiendo que ahí las consultas serán de otro tipo, pero en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, supongo que son grandes, o sea, son consultas muy, muy prevalentes en atención primaria.
Bueno, vamos a hacer una cosa, doctora, vamos a seguir con las consultas. En este caso vamos a escuchar a Ana, que nos ha enviado este audio.
Hola, soy Ana, tengo 80 años y quería consultarle al doctor a ver qué me aconseja para el dolor así abdominal y gases. Entonces también, como que tengo artrosis, a ver para los que me da, o sea, que me aconseja también para tomar, porque los huesos, claro, de las muñecas y los tobillos, pues me duelen. Y las rodillas a veces sí. Bueno, si tiene, no sé, algún producto que me pueda ir bien, pues ya me lo indicará. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ayudar a Ana. A ver, dos frentes abiertos, ¿eh, doctor?
Sí, hemos dicho por un lado
dolor
la
abdominal,
artrosis, y por otro lado el dolor abdominal.
Correcto.
Y los gases. Pues sí, empiezo por detrás, por la artrosis. La artrosis, el Coralcart en cápsulas. Coralcart en cápsulas, dos cápsulas diarias, una a mediodía, otra por la noche, ¿vale? Coralcart en cápsulas. Y luego, para el tema de los gases, suele venir muy bien la toma de un probiótico que se llama Florin. Florin en cápsulas, 15 días sí, 15 días no. Y una vez que, porque eso se puede tomar una temporada, una vez que haya cesado el Florin, que tome Dinagas durante todo el año. Dinagas en viales, un vial antes de la comida de mediodía, ¿vale? Dinagas, Florin para el tema de los gases y Coralcart en cápsulas para el tema de la artrosis.
Fantástico. Pues Coralcart cápsulas, como siempre dice Coralcart, dos veces al día, doctor, después de las comidas, ¿no? ¿Recomendaba, si no me equivoco, o es antes?
El Coralcart se puede tomar después de las comidas.
Después de las comidas. I ja després, per aquest dolor abdominal i aquests gasos, Dinagas i Florin, que se puede intercalar, ¿no? Doctor, entiendo, Florin cada 15 días, ¿no? Comentaba también, ¿eh? Que es el
sí,
tratamiento.
Sí, ya se puede tomar todos los días sin ningún problema.
Bueno, pues esperem haver solucionat el problema que tenia la Anna. Recordeu, si voleu comprar els productes de Mind, podeu trucar al 669-56-1768, 669-56-1768, i d'aquesta manera doncs podeu comprar directament els productes de Mind, feu la vostra consulta també, i si dieu que sou oients de Ràdio Estel, tindreu un descompte d'un 15% en el preu final. 669-56-1768. Doctor, vamos a por la última consulta, que nos ha llegado también hoy. Es Albert, tiene 40 años y reside en Mataró. Quiere mejorar su salud cardiovascular, ya que tiene antecedentes familiares de problemas de corazón. ¿Qué le podríamos recomendar, comenta Albert, para mantener el corazón saludable de manera natural?
Normalmente aquí, eso es para salud cardiovascular, el más omega punto rojo. Más omega punto rojo, ácidos grasos omega 3, concretamente DHA, EPA y DPA, que son tres, y eso es importante, porque no todos los complementos con omega 3 que se comercializan llevan los tres. Más omega punto rojo en perlas, dos juntas después del desayuno para regular niveles de colesterol, tensión, triglicéridos, circulación sanguínea, buena salud cardiovascular en general. Más omega punto rojo, sin duda.
Y aparte es que lo tiene todo este producto, ¿no? Más omega punto rojo, o sea, es que nos puede ir bien, por lo que está contando, ¿no, doctor? Que va bien también tomarlo como para prevenir, ¿no?
Sí, bueno, a partir de cierta edad yo sí lo recomiendo.
Claro.
Hay pacientes que me lo... Hombre, evidentemente, como digo siempre, intentemos hacer las cosas bien. No,
con cabeza,
no pesemos,
con sentido común,
pues,
¿no?
No pesemos 120 kilos con una altura mínima y pretendamos que no tener problemas de colesterol, no tener ciertos problemas cardiovasculares, me los voy a tener. Cuídense, lleven un modo de vida saludable, y esto es una cosa más, es un añadido, y sí, yo lo recomiendo a partir de los 40 años más o menos como prevención, sin ninguna duda.
Pues doctor Juan Márquez, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Venga,
gracias,
hasta mañana.
Un placer.
Cuídese.
Hasta mañana. Adiós, hasta mañana.
Más omega punto rojo, en recomanava el doctor, el producte que va bé gairebé per tot. Ho recordem abans d'arribar al punt de les 12 i d'escoltar l'Àngelus i la Júlia Julbe, que els laboratoris Mind han posat a disposició dels nostres oients, ja sabeu, aquest telèfon, el 669-56-1768, 669-56-1768, on podeu fer totes les vostres consultes, sobretot adquirir aquests productes i recordar que sou oients de Ràdio Estel, perquè si ho feu tindreu un 15% de descompte en el preu final. Aquest servei està disponible de 9 del matí fins a 2:15 de 8 del vespre.